els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. No hi ha res que ens sembli més oportú i excel·lent que el fet que s'elevin les veus suplicants de tota la família cristiana a la Mare de Déu, que és invocada com la Reina de la Pau, amb l'objectiu que en les grans i nombroses adversitats i angoixes ens comuniqui amb abundància els dons de la seva maternal bondat. Hem de dedicar-li estones i dirigir freqüents pregàries a la qui, en confirmar un punt principal de la doctrina rebuda de les generacions anteriors, hem proclamat durant el Concili Ecumènic Vaticà II com la Mare de l'Església, Mare Espiritual, amb l'aplaudiment dels pares conciliars i del món catòlic. Aquesta orientació del punt cinquè de l'encíclica Christi Matri del papa Sant Pau VI, publicada l'any 1966 en plena Guerra Freda, ens serveix avui de punt de partida per parlar de grups de pregària. A la nostra taula compartida presentarem tot seguit dos testimonis que ens poden parlar de l'experiència compartida amb grups de pregària.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Saludem ja els qui formen avui la nostra taula en aquesta edició. En aquest capítol 24 tenim d'una banda el canonge de la Catedral de Barcelona, Josep Serra, conciliari dels grups d'oració i amistat. Mossèn Serra, hola, gràcies per haver-nos atès.
Déu vos guard.
Déu vos guard. També ens acompanya Anna López, coordinadora de la Renovació Carismàtica Catòlica a Barcelona. Hola, moltes gràcies també i benvinguda.
Hola, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, pregar és una acció interior i espiritual alhora que ofereix la clau per entendre el sentit de la unió amb Déu i el seguiment de Jesucrist. Es pot fer a través de la Sagrada Escriptura, de manera espontània, amb la litúrgia de les hores o mitjançant els actes de pietat, com ara el rosari, el viacrucis, l'àngelus i moltes altres opcions. Tot i que el gest fonamental de pregar és personal de cadascú, són molt significatius actualment, com també en tota la història de l'Església, els grups de pregària. I parlem sobretot de grups on hi ha diversitat d'estats de vida, grups de laics, grups on hi ha laics, sacerdots, religioses, etc. Entre els nombrosos exemples tenim els grups d'oració i amistat, fundats pel bisbe Josep Maria Casas de Ordal, i també tota l'espiritualitat comunitària i de lloança lligada a la renovació carismàtica catòlica en les seves diferents realitats. Bé, primer de tot, mossèn Josep Serra, ens pot recordar què són els grups d'oració i amistat i com es prega en aquests grups, en aquests equips?
Bé, són grups formats per persones ben convençudes de la necessitat d'incorporar i profunditzar l'oració en la seva vida diària. Per tant, el seu compromís és pregar cada dia. I formar en grup vol dir que un cop al mes es reuneixen per revisar com va aquesta pregària, com la fan, què els ajuda, quines dificultats hi troben.
Per tant, té la doble dimensió, oi? De conrear, d'alimentar la pregària personal de cadascú i després compartir-la en grup i revisar com prega cadascú. Aquesta pregària que després es revisa és diversa? Té algunes pautes molt marcades d'acord amb els GOA, amb els grups d'oració i amistat?
Sí, sí, es tracta de fer, doncs, més o menys mitja horeta de pregària, com a mínim, de compromís, cada dia. Cadascú a la seva manera. I quan es reuneix el grup, s'acostuma a fer laudes, o més aviat vespres, a llegir un fragment de l'Evangeli del diumenge abans o del diumenge després, o del dia, i revisar com ha anat aquest compromís de pregària que pertoca a cadascú fer-ho. Són diferents les maneres que un pot realitzar-ho, però també es fa significativament dient que el fet d'assistir a l'Eucaristia diària no t'exclena d'aquesta mitja horeta personal de pregària que cadascú de nosaltres ha de fer.
Molt bé, per tant, l'Eucaristia és una vivència també molt benvinguda, però el que compta és la pregària personal de cadascú a casa o en algun lloc recollit. Bé, això és una mica la primera radiografia que fem dels grups d'oració i amistat. Quantes persones el formen, el grup, quan es reuneix, més o menys?
Poden ser 8, 10 persones, depèn. 15, sí. Però vaja, normalment 8 o 10.
8 o 10, i habitualment no pas gaire més grans, oi, els grups?
No tant més grans, perquè és important que tothom hi participi i que tothom digui com li ha anat, i també pugui opinar sobre diferents aspectes o temes que hi ha quan es comenta un paratge de la paraula de Déu.
I tant. Bé, parlem ara dels grups de la renovació carismàtica catòlica. Anna, en el teu cas, definir la renovació carismàtica potser es fa més difícil. És un corrent, no?, d'espiritualitat que va néixer als Estats Units ara fa més de 50 anys. Es diu que el fundador és l'Esperit Sant i a partir d'aquí doncs els grups deixen anar, no?, aquesta fusió de l'esperit. Com definiries, però, tu el que és la renovació carismàtica i la pregària en grup d'aquest corrent?
Bueno, la definició de pregària de la renovació carismàtica ho has fet perfectament tu, Ignasi.
Gràcies.
I els grups de pregària, bueno, són molt diversos, no? Però es centren principalment en la lloança, en una bona estona de lloança, i invocació a l'Esperit Sant, meditació sobre la paraula, a vegades pot ser una paraula que estigui ja preparada anteriorment de l'Evangeli, i que algú del grup, doncs, aquell dia es posi el que el Senyor li ha posat al cor, i a partir d'aquí s'inicia una estona de pregària amb això, o a vegades doncs, també són obrir la... Això es fa bastant, amb bastant freqüència, no? Doncs obrir la paraula i veure què el Senyor ens vol dir en aquell moment.
Mm-hmm.
Principalment...
Sí, digues. Sí, digues, perdona, Anna.
Ah, doncs que principalment és això, però també s'inclou una estona a vegades, doncs, segons no, el que l'esperit ens mou en aquell moment, pot haver-hi una estona de pregària així de perdó, pot haver-hi de peticions, pot haver-hi de sanació, etcètera, no? Però el que no pot faltar mai és sobretot la lloança i l'invocació a l'Esperit Sant.
Aquesta lloança es pot manifestar de manera visible de moltes maneres, no? Amb el cant, amb el silenci, fins i tot parlant en llengües, no? És a dir, parlant amb aquella espontaneïtat que de vegades fins i tot aboca l'esperit dient coses que només un coneix i només Déu rep, no?
Sí, exacte, sí, és així. Hi ha moltes maneres i cada grup s'ho fa a la seva manera, perquè tampoc som tots iguals, no? I no tenim, hi ha grups en els que n'hi ha músics doncs, bastant bons, hi ha altres grups que no tenen músics i llavors potser utilitzen música
gravada.
Directa, no? Mm-hmm. Però això, els cants també són molt importants en els nostres grups de pregària i la lloança en veu alta, no? Perquè si entenem que si és una pregària comunitària, doncs la lloança és en comú que la fem, no? Mm-hmm. I no a vegades els escoltem uns a les altres, però també és com aquesta lloança que s'ofereix al Senyor com a incens, no? Jo moltes vegades sempre m'imagino aquesta lloança que puja al cel com un regal per al Senyor, com l'incens, no?
Mm-hmm.
I efectivament doncs, també utilitzem el cant en llengües, que és això. Jo me l'imagino sempre com un balbuceig dels bebès, no? Que no saben ni el que diuen, però sí que s'expressen. I el pare o la mare és capaç d'entendre-ho, encara que no sigui el llenguatge nostre, no?
Sí, sí, sí. Bé, avui amb Anna López parlem de la renovació carismàtica, que de fet té dues grans branques, però en essència els grups de pregària són significativament molt semblants. Els grups també són de quantitat variable, oi? I ara mateix, per exemple, a Barcelona i a Catalunya n'hi ha en molts llocs, no? En parròquies o en locals, en diferents àmbits.
Sí, la majoria estan en parròquies, no? Perquè, bueno, doncs els capellans avui en dia estan molt oberts en això.
Acollir-vos.
A acollir-nos, i em sembla que aquí a Catalunya no n'hi ha cap grup que no es reuneixi en una parròquia. Aquí a Barcelona, jo de les diòcesis de Barcelona és el que més conec,
sí.
Doncs som entre 8 i 10 grups que estem actualment a la, a la, a la província de Barcelona.
Uh-huh. A la...
I hi ha molta varietat. Hi ha grups que són de 5-10 persones i uns altres que són de 30-40, o sigui que també això és molt divers, no?
Uh-huh. Molt bé. Doncs avui parlem, d'una banda, amb Anna López, coordinadora de la Renovació Carismàtica Catòlica a Barcelona, i amb el canonge de la Catedral de Barcelona, Josep Serra, conciliari dels grups d'oració i amistat. Ara els faig una pregunta, també per separat a cadascun. Mossèn Serra, si li sembla, quina importància té, segons vostè, pregar en grup perquè entre tots donem més a conèixer el missatge de Crist al món, és a dir, la pregària també amb una eficàcia en el món. Com valora vostè aquesta importància, mossèn Serra?
Home, jo crec que s'ha dit amb molta raó que la pregària és com el respirar del cristià. De manera que un cristià que no prega, doncs, podríem dir que s'està ofegant. Mm-hmm. Ofegant, perquè és el diàleg de confiança amb el Déu que ens estima. És per aquest motiu que en les trobades es procura llegir un fragment de la paraula de Déu, de l'Evangeli, i es demana que cadascú doncs, també expressi en públic allò que aquell fragment li ha suggerit. Després, el conciliari o el cap del grup doncs, potser ho matitzarà si doncs, faltava doncs aclarir algun aspecte o algun detall. Però és important que tot cristià s'acostumi a poder dir i reflexionar ell personalment sobre la paraula de Déu que llegeix o que escolta.
Mm-hmm. Perquè aquí la clau és que digui alguna cosa en la vida de cadascú i també, per què no, en la vida comunitària del grup.
Sí, això també és important perquè, doncs, connecta amb un punt fonamental de la fe, que és el Senyor ens escolta i nosaltres l'hem d'escoltar amb ell. I hem de deixar especialment aquest aspecte d'escoltar-lo amb ell. Però l'escoltarem en la mesura que li tinguem confiança i també amb confiança puguem expressar els nostres sentiments, les nostres inquietuds, les nostres vivències i fer d'aquesta comunicació una lluança al Senyor.
Mm-hmm. I precisament de lluança ens ha parlat Anna López abans. De fet, la lluança és un mecanisme obert a tots els batejats, a totes les persones. Bé, et faig la mateixa pregunta, Anna, quina importància té pregar en grup? Per això, perquè Jesucrist es faci més present en les nostres vides i donem a conèixer més el seu missatge. Com ho veus tu a partir dels grups de la renovació?
Doncs és fonamental, no? Jo des de sempre ho he viscut així i és una manera de compartir la nostra fe. La pregària individual i personal és necessària i imprescindible, però també hem de tenir aquesta vessant, no?, de compartir la nostra fe, la nostra pregària en grup per poder caminar junts.
Mm-hmm. Important, important això. I suposo que en els grups de la renovació, on la pregària és la força principal de les trobades setmanals o amb la freqüència que es decideixi en cada grup, perquè després hi hagi, no?, altres elements de la vida de cadascú que facin notar la presència de Crist, allò que ens diu Sant Pau, no?, que Crist visqui en nosaltres.
Sí, sí, és
aquest és el gran repte, no? Que el Senyor visqui en mi, no només que l'he lluat a la pregària, sinó que després el transmeto als altres.
És fer de la pregària la nostra vida, no? No és només una hora o dues hores a la setmana quan em pugui reunir en el grup, sinó que la meva vida sigui pregària. Mm-hmm. I això és una manera d'expressar-ho, d'evangelitzar, no?, al nostre voltant, tant necessitat com tenim actualment. Si anem de manera individual, aconseguirem menys, no?, que si compartim la nostra vida en grup i veiem que realment no estem sols.
Certament.
Hi ha més gent com nosaltres que comparteix la nostra fe.
Aquí una mica has exposat la clau de tot plegat. Si preguem en grup és perquè també necessitem saber que no estem sols en aquest món. Sabem que Déu ens estima, que amb ell no estarem mai sols, però de vegades podem notar la soledat, no?, si ens allunyem una mica d'ell o si vivim preocupats per les realitats dolentes o negatives del dia a dia. Bé, i una darrera qüestió a tots dos. Mossèn Serra, per exemple, com es treballa des de la pregària en grup? També altres aspectes de la fe compartida, com ara la formació, l'acció social, la pastoral i altres àmbits. És a dir, la pregària també ha de servir per altres dimensions de la vida cristiana, oi? Que no és tot només pregar.
Sí, certament. Hi ha com alguns elements que són com punts de recolzament per al grup. El grup no és una realitat tancada i per això cada grup està en connexió amb una comunitat contemplativa. Que aquesta comunitat prigui pel grup i el grup per aquesta comunitat.
Molt bé.
I que cada grup tingui un o més persones que estan malaltes o que no poden participar a la trobada mensual i que els encomanem al Senyor i sabem que ells també preguen pels altres del grup. I una altra realitat, la realitat missionera. És a dir, en contacte doncs, amb algun missioner, durant molts anys els nostres grups han estat en comunicació amb missioners de la Índia, doncs ajudant-los amb la nostra pregària i també amb les nostres aportacions econòmiques. Pensem que això fa que el grup no es quedi tancat amb ell mateix. Aleshores, doncs, cada grup també ha de procurar tenir un compromís apostòlic, però personalment, és a dir, en el mateix grup hi poden haver persones que realitzen una missió apostòlica i unes altres una de diferent, o senzillament que no poden per la seva situació, la seva edat o altres qüestions, però que preguen per una determinada qüestió.
Molt bé, molt bé. Doncs important també aquesta dimensió de ser església en sortida, que tampoc és un terme nou d'ara del Papa Francesc, ja existia abans. I finalment, el mateix li traslladem a Anna López, com des de la renovació, no?, viviu altres aspectes com la formació, l'acció social, la pastoral, altres àmbits. També teniu aquesta mecànica o semblant?
Nosaltres insistim bastant, no?, i per això aquesta importància de que els grups estiguin vinculats a una parròquia, insistim en que les persones després, de manera individual, es comprometeixin, estiguin integrades en una parròquia, no? Ja sigui en voluntariat amb els malalts, ja sigui en la litúrgia de les celebracions, a la catequesi, a acció social en general, no? Que no es quedi només en aquest àmbit de la pregària de la renovació carismàtica un cop a la setmana, sinó que hi hagi darrere una vida parroquial. És important això.
Doncs és una manera de fer missió, evidentment, a la pròpia parròquia. També de vegades em sembla que hi ha alguns grups que també poden tenir relació amb missioners que es troben en llocs llunyans i que també poden necessitar una ajuda. Hi ha bosses comunes, en fi. Fer comunitat és una cosa que no té límit, no s'acaba. Sempre es poden crear noves...
Sempre n'hi ha més.
Sempre n'hi ha més, exacte. Un plaer compartir aquesta taula avui amb Anna López, coordinadora de la Renovació Carismàtica Catòlica a l'Arxidiòcesi de Barcelona, i també amb el canonge de la catedral, Josep Serra, conciliari dels grups d'oració i amistat també a Barcelona. Una abraçada a tots dos i bona feina amb la pregària en grup. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
He escoltat més de 1.000 històries de com pensen que tu ets, però també he sentit el suau xiu-xiueig del teu amor quan em dius molt tendrament que tu mai no em deixaràs.
Compartim avui, per completar el nostre podcast, una cançó titulada Bon Bon Pare, interpretada pel grup Worship.cat, format per joves de les diverses diòcesis amb seu a Catalunya. Ens invita a aquest tema a conrear la intimitat amb Déu per compartir l'actitud de buscar-lo en grup, precisament.
però jo sé que busquem respostes que sols tu ens pots donar, perquè tu saps el que ens cal molt abans que t'ho demanem. Ets un bon, bon pare. Aquest ets tu, aquest ets tu, aquest ets tu, sóc el teu estimat.
Fins aquí el nostre espai podcast Taula Compartida. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat avui novament punt de trobada per a tots vosaltres. La unitat en la diversitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià, el que es nodreix dels diferents carismes. Fins d'aquí 7 dies, que vagi bé.
Per nosaltres.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.